Víctor, Alexandra, benvingut.
Hola, Carme.
Comencem un nou cinema a la xarxa, avui amb aquesta banda sonora. Una banda sonora que em sona una banda sonora de pel·lícula clàssica, no sé si romàntica, per moments, d'aventures, no sé ben bé. Vull dir, com no em donis més pistes, no sé de què parlarem avui.
La clau és roses.
Roses.
Sí, la paraula clau és roses, perquè acabem de viure la Diada de Sant Jordi i amb aquest motiu la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació doncs ha fet una selecció de 5 pel·lícules en què la rosa hi té alguna presència, una presència determinada. 5 pel·lícules. I bé, la xarxa de biblioteques ho explica així. Diu, hem parlat de la relació entre cinema i literatura, entre la música i el cinema, entre el teatre i el cinema, però mai no havíem trobat una relació entre les plantes i el cinema. Per cobrir aquesta mancança, començarem a parlar de les roses. Us oferim un recull de pluges de pètals, flors marcides, noies a la flor de la vida, roses per a tots els gustos, d'acord amb la Diada de Sant Jordi, de la manera més cinèfila possible. Això és el que diu la xarxa de biblioteques. I una de les 5 pel·lícules que ells han seleccionat és La Rosa Negra, de l'any 1950, de Henry Hathaway, amb Tyrone Power, Orson Welles i Vincent Price, i Jack Hawkins. I com tu molt bé has intuït, doncs bé, la banda sonora que era de Richard Adinsel doncs es transmet aventures, acció, en definitiva, i certament era una pel·lícula d'aventures. Parlava d'un anglès que, doncs bé, que del segle XIII, que es revolta contra el rei i aleshores doncs es veu obligat a fugir i va parar a Mongòlia, on lògicament es trobarà amb una cultura completament diferent a la seva. El títol de La Rosa Negra al·ludeix a una noia que era mig mongol, mig anglesa, per això és rossa, i que ha fugit de l'harem d'un senyor de la guerra. I aquest és l'intríngulis de La Rosa Negra, oi? Una altra pel·lícula que ha seleccionat la xarxa de biblioteques és American Beauty, del 1999, de Sam Mendes, amb Kevin Spacey i Lynette Manning, que posava cap per avall el sistema de vida nord-americà. Va tenir 8 nominacions a l'Oscar i en va obtenir 5, concretament millor pel·lícula, millor director, millor actor Kevin Spacey, millor guió original i millor fotografia. Sobre American Beauty, les biblioteques diuen això. Si una imatge ha esdevingut icònica és la pluja de pètals sobre el cos d'una adolescent en un llit de roses que somia el protagonista. I no oblidem que la seva dona es dedica a cultivar-les obsessivament també. No hi ha dubte que sense les roses aquesta pel·lícula no seria la mateixa. Doncs aquesta és una de les cançons de la banda sonora d'American Beauty. És Don't Rain on My Parade, que canta Bobby Darin. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun is a ball of butter. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'm gonna march my band out, I'll beat my drum. And if I'm found out, your turn at bat, sir. Hey, at least I didn't fake it, the hat, sir. So what, I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. So get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I gotta
fly. Once I gotta try. Once only can die. Once right, sir.
Un dels temes de la pel·lícula American Beauty, i efectivament amb aquesta imatge icònica que de seguida, sabent el tema que tractem avui, ens ha vingut al cap, amb la imatge d'aquest adolescent estirat al llit, un llit ple de pètals de rosa. Una pel·lícula que és molt curiós, en Víctor, que ens comentaves abans, va obtenir 9 nominacions, va guanyar 5 Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula, però és curiós que fos tan valorada, quan realment el que estava fent era carregar-se el sistema de vida nord-americà, no?
Sí, de fet, és que la pel·lícula era molt bona. American Beauty és una pel·lícula molt bona. Això ja justifica el per què, doncs, va tenir tant d'èxit, no? Va agradar molt. Però una altra cosa que demostra això que dius és que els Estats Units, amb tots els seus clarobscurs, és un país amb una forta tradició democràtica, on la llibertat d'expressió és una cosa molt, molt, molt sagrada, i aleshores cal tenir en compte que Sam Mendes no va fer aquesta pel·lícula, no es carregava el sistema de vida nord-americà fent un cinema amb una producció guerrillera al marginal, sinó que la feia des de la mateixa indústria, des de dintre de la indústria, i ho podia fer perfectament sense que els ciments del país trontollessin, saps? No passa el mateix en altres estats més propers a nosaltres, on el més mínim qüestionament de qualsevol cosa, doncs, suposa que tot se'n vagi a Norris, oi? Això demostra, doncs, els Estats Units, que té molts clarobscurs, però paral·lelament des de dintre es fan crítiques ferotges al seu propi sistema de vida. El tercer títol de la selecció de les biblioteques és una pel·lícula colombiana que es diu La vendedora de roses, de l'any 1998, de Víctor Gaviria, que està basada en un conte de Hans Christian Andersen. Aquesta elecció de la pel·lícula passa tota en unes hores, concretament la nit de Nadal i el dia de Nadal, en aquesta franja horària. Es dona el cas que tots els nois i noies que sortien en el film, doncs, no eren actors professionals, sinó que eren tots membres de famílies desestructurades, i tots provenien del món de les drogues, del robatori, de la prostitució, de la violència, déu-n'hi-do. Una de les cançons de La vendedora de roses és aquesta, Sueños cumplidos.
Siempre con humildad, la frente en alto y mucha voluntad. Tu sueño se hace realidad, llamo a lo que haces, esa es la verdad, no importa más nada. Siempre con humildad, la frente en alto y mucha voluntad.
Me arrodillé, luego rogué, meditando al llanto por lo que yo soñé. Yo quería ver, empecé a creer, y entonces mi sueño alcancé. No podía decir lo que iba a seguir, y el momento cambiaría todo. Existir, el corazón a mil no puedo resistir, felicidad vuelvo a sentir. Quiero celebrar y luego festejar, donde está mi familia los quiero abrazar. Todo va mal, vamos a gozar, apenas esto va a comenzar.
Arranque, empaque que no fuimos. Cada vez que el tiempo pasa se va mejorando el vino. Uno vino a lo que vino y que ruede el destino. Poca mamá era el gallo y ni mufa a divertirnos.
Tu sueño se hace realidad, llamo a lo que haces, esa es la verdad, no importa más nada. Siempre con humildad, café en alto y mucha voluntad. Tu sueño se hace realidad, llamo a lo que haces, esa es la verdad, no importa más nada. Siempre con humildad.
Bé, doncs ens hem quedat amb la pel·lícula La vendedora de roses, que ens comentaves, Víctor, que és una adaptació d'un dels contes de Christian Andersen, que el títol és un altre, és La pequeña cerillera.
Mm-hmm.
Per tant, també hi ha aquí un sí. Canvi. I ens comentaves que molts dels joves, nens i nenes que hi participaven en aquesta pel·lícula, de fet, pertanyien a famílies desestructurades, vinculades a la delinqüència, Garcia. Però què ha passat amb tots ells després de fer aquesta pel·lícula? Què se n'ha fet?
Ui, aquí entrem en un terreny escabrós. Sí, la cosa era... el panorama és bastant negre. Fixa't, n'hi ha... Bé, alguns ja són morts. Són morts. Estem parlant de gent que era molt jove i que avui dia encara hauria de ser jove, perquè la pel·lícula té 20 anys.
És del 98.
Sí, i quan en aquell moment aquells actors que feien d'actors, per dir-ho així, doncs no eren pas grans, eren nois molt jovenets. Mm-hmm. Doncs bé, molts ja són morts i d'altres han continuat fent toms a la vida. És a dir,
amb la vida que portaven.
Sí, no han millorat gaire, saps? La protagonista principal, que era Lady Tavares, que feia el paper de Mònica, doncs volia ser actriu, era una noia que volia ser actriu, però mai no ho va aconseguir. I l'any 2002 la van detenir acusada d'intervenir en l'assassinat d'un taxista. Un altre noi de la pel·lícula era un tal Elkin Murdoch, que feia el paper d'Anderson, que va morir assassinat, just acabar el rodatge, en una batussa que hi va haver al carrer. El van matar. Una altra noia era Liliana Giraldo, que aquesta noia va quedar embarassada d'aquest noi, de l'Elkin Murdoch, durant el rodatge. I aleshores, quan va infantar, doncs li va deixar el nen a la mare, a la seva mare, i el va abandonar. I al cap d'uns anys, quan aquesta noia va tornar a buscar el seu fill, es va trobar que durant tots aquells anys havien abusat d'ell. O sigui, el panorama brutal.
Mare meva.
Però la cosa no acaba aquí. Aquesta noia ara, en aquests moments, és una noia que ven flors a Medellín, entre les quals les flors roses, també, clar. Mm-hmm. Una altra noia era Mayleider Hill, que feia el paper d'Andrea a la pel·lícula, Mayleider Hill. Aquesta noia no sabia com guanyar-se la vida i finalment va acabar fent de meuca. Ha acabat així. Hi havia un nen que apareixia a la pel·lícula que va dir una frase a la pel·lícula que s'ha fet famosa, que la frase era "Para qué zapatos si no hay casa?".
Sí.
Para qué zapatos si no hay casa. Doncs aleshores aquest nen va morir atropellat per un cotxe.
Mare meva, però escolta, va quedar algú?
Sí, la cosa era molt mala, el panorama era nefast. Un altre, un actor que feia el paper d'El Zarco, que es deia Giovanni Quiroz, aquest noi va deixar les drogues, volia regenerar-se, i l'any 2000 va decidir viatjar a l'estat espanyol, canviar de país. I aleshores, quan era a punt de marxar, doncs el van matar a trets a Medellín. I ja no va anar enlloc. Es va quedar allà. I hi havia una altra noia que es deia Mònica Rodríguez, que aquesta és la noia que va inspirar el director Víctor Gaviria la pel·lícula. Ell volia fer la pel·lícula basant-se també en ella, al marge del conte d'Andersen, però volia utilitzar-la com a referent. Era el seu referent. I havia d'intervenir a la pel·lícula. Doncs bé, aquesta noia va morir brutalment assassinada dies abans que comencés el rodatge. I es va haver de canviar l'actor, l'actriu, que interpretés el seu paper. És a dir, ja veus quin... Estem parlant, de nois i noies que pertanyien a famílies molt desestructurades i que es movien en ambients molt, molt, molt violents. Com reflecteix la pel·lícula?
M'imagino que hi havia una bona intenció darrere d'aquesta pel·lícula, sí. Si més no, un intent d'ajudar aquesta colla de joves. Però, malauradament, això va acabar pitjor del que...
Sí, perquè al final el rodatge acaba sent una mena d'illa. S'acaba el rodatge, el que et paguin per fer tot allò, i després doncs tornes a la teva vida real, i la vida real d'aquells ambients doncs són molt sòrdids, saps? Això em recordo una pel·lícula de l'any... em sembla que era els anys 40 o 50, que es deia Carreró sense sortida, del William Wyler. Era una obra de teatre de Broadway que el guió el va fer la Lillian Hellman i que també se centrava en una zona de Nova York de famílies desestructurades on millorar és molt, molt, molt difícil. En fi, el quart títol seleccionat per la xarxa de biblioteques és La vella i la bèstia, del 1991, aquesta versió.
Aquí també tenim la imatge de la Rosa.
Ah, això mateix, de Walt Disney. Les biblioteques diuen això. El pròleg clàssic de Disney ens ho explica tot. Una captaire vella arriba al castell del príncep egoista i li ofereix una humil rosa a canvi de xopluc. Doncs bé, la banda sonora, com recordarem, era de la Menken i Howard Ashman i va estar oscaritzada. Va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora i també l'Oscar a la millor cançó.
As old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly.
Just a little change, hard to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just a snake.
Doncs Bella i Bèstia, la versió de Disney, el 2017 se'n va fer una altra, però amb actors i actrius, i quantes, tantes altres versions se n'han fet?
Moltíssimes, moltíssimes. Estem parlant d'una història escrita al 1757, per tant, fa més de 260 anys, per Jean-Marie Le Prince de Beaumont, i que és una història universal. I per tant s'ha fet de tota manera, de tota mena. Aquesta és una versió de dibuixos animats, però és tan sols una de les moltes versions que s'han fet. N'hi ha una del 1962, per exemple, una altra del 2014, tenim també la del 2017 de l'Emma Watson, i se'n faran moltes més en el llarg del temps, perquè, com dic, és una història universal i preciosa, a més. De tota manera, el gran referent de cinematogràficament parlant és la versió de Jean Cocteau de l'any 1946 amb Jean Marais i Josette Day. Era una pel·lícula en blanc i negre, una pel·lícula preciosa. I bé, arribem al cinquè títol d'aquest Cinema a la Xarxa, que avui hem dedicat a la selecció que ha fet la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació per mostrar-nos la presència de les roses en el cinema. La darrera és una pel·lícula del 1979 de Mark Rydell amb Bette Midler i Alan Bates, que és, en certa manera, doncs, una biografia de Janis Joplin. El títol és justament The Rose, la rosa.
Fins a la propera, Víctor.
Això mateix.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's all. Never learns to live.
scream.